Notícies Vespre. Núria García.
El Parc Taulí ja té nova presidenta. Dolors Costa Sampera és la persona escollida pel Departament de Salut i que aquesta tarda ha estat ratificada pel Consell de Govern de la Corporació per liderar la institució els pròxims anys. Així, Costa pren el relleu a Mariona Creus, que va morir el juliol passat mentre era en el càrrec. La nova presidenta del Parc Taulí té una àmplia trajectòria en el terreny sanitari. Va formar-se com a infermera a l'escola Epione de Sabadell i com a llevadora a l'Hospital Clínic de Barcelona. Durant la seva carrera va estar vinculada professionalment amb el Taulí durant 6 anys com a infermera i també com a llevadora. Alhora acumula una extensa activitat docent i investigadora i ha participat en més d'una trentena de publicacions. Més qüestions durant el Notícies Vespre. També passarem per la Casa Duran, on a aquesta hora se celebra un acte per commemorar el 74è aniversari de la Declaració de Drets Humans. Està organitzat per la síndica municipal de Greuges, Eva Avellan, qui ha anunciat una actuació d'ofici sobre la bona administració. I és que un 33% de les queixes resoltes amb greuge l'any passat tenien a veure amb la ineficiència dels serveis públics. I en esports, a 2:15 arrenca el partit de Champions entre l'Astralpool Natació Sabadell de Waterpolo i l'OSC de Budapest. Els de Quim Colet busquen la primera victòria de la fase de grups després de dues derrotes i un empat. L'últim cara a cara contra l'equip hongarès va acabar amb derrota per part dels sabadellencs. Us ho ampliem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Comencem amb el repàs a la situació del trànsit. A aquesta hora, un accident a la C31 a Vilanova i la Geltrú talla la via en aquests moments. Per tant, situació complicada a aquesta hora en aquest punt de la xarxa viària catalana. D'altra banda, unes obres a l'AP7 entre Banyeres del Penedès i el Vendrell en direcció Barcelona tallen un carril i creen fins a 3 quilòmetres de retencions. Per últim, us expliquem que també s'ha complicat la situació a l'AP7 a Tarragona, en aquest cas també per unes obres, però la situació a poc es va normalitzant. La previsió. Temperatures força suaus aquest dimecres, ens ho explica la Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores encara mantindrem aquestes boires que han estat persistents durant el matí, que no s'han acabat de trencar i encara es mantenen cap al nord de la depressió central, i així continuarem tenint el cel ennuvolat i emboirat durant aquesta tarda en aquest sector. En canvi, la resta del territori ens espera un temps ben diferent, amb més domini del sol o del cel asserenat i amb l'arribada d'alguns núvols prims i alguns de mitjans, però també cal dir que de cara al final del dia es formaran intervals de núvols més baixos i compactes cap a la cara nord del Pirineu, on el cel quedarà més tapat i, a més, no es descarta que puguin deixar alguna precipitació feble. De cara als propers dies continuarem amb la mateixa tendència de boires matinals extenses i denses que es mantindran en algun sector, sobretot cap al nord de la depressió central, i en canvi la resta del país dominarà l'ambient assolellat i tot plegat farà que hi hagi una temperatura ben diferent entre els llocs amb boira on l'ambient serà fred i en canvi cap a la resta, on durant les hores centrals del dia la temperatura serà més agradable, especialment als punts del litoral i prelitoral. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 7:04 arrenca aquí el repàs de la informació. El Consell de Govern del Taulí ha ratificat aquesta tarda Dolors Costa com a nova presidenta de la Corporació Sanitària després del seu nomenament el 5 de desembre per part del conseller de Salut, Manel Balcells. Llevadora de professió, Costa assumeix el càrrec sense funcions executives i tampoc sense retribució econòmica en substitució de Mariona Creus, que va morir el juliol passat en l'exercici de les seves funcions. Amb el nomenament de Dolors Costa s'han Pere com a presidenta de la institució, la segona dona que ostenta el càrrec al llarg de la història, dues dones lideraran la Corporació Sanitària en el futur més immediat. Anna Aran va assumir la direcció general del Parc Taulí en substitució del doctor Joan Martí per jubilació l'octubre passat. Pel que fa al currículum de la nova presidenta, Dolors Costa es va formar com a infermera a l'Escola Epione de Sabadell i com a llevadora a l'Hospital Clínic de Barcelona. Al llarg de la seva carrera professional també va estar vinculada amb el Taulí durant 6 anys com a infermera i llevadora. També ha estat professora associada a l'Escola d'Infermeria i a la Unitat Docent de Llevadores de Catalunya de la Universitat de Barcelona i va presidir entre els anys 1991 i 2002 l'Associació Catalana de Llevadores. En l'àmbit professional, Dolors Costa ha desenvolupat diverses funcions directives com a responsable d'atenció materno-infantil i d'atenció a la salut sexual i reproductiva de l'Institut Català de la Salut i com a directora adjunta a la Direcció General de Planificació i Avaluació del Departament de Salut. Representant en diverses societats científiques i ONGs, té una àmplia activitat docent i investigadora i ha participat en més d'una trentena de publicacions. I no sortim del Taulí perquè la campanya de vacunació contra el coronavirus s'obre a partir d'avui a tots els menors de 60 anys i ho fa en un moment en què la gravetat de la Covid s'ha reduït substancialment, malgrat que en les últimes setmanes hi hagi hagut un pic de casos lleus. En aquest context, el pediatre infectòleg del Taulí i membre del Comitè Assessor de Vacunació, tant de la Generalitat com del Ministeri, el doctor Valentí Pineda, defensa la necessitat de mantenir la immunització. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Pineda s'ha mostrat preocupat pel que considera una banalització del coronavirus. Un gruix molt important de la població no té una pauta completa o li falta la dosi de reforç. Per l'infectòleg, encara hi ha molta incertesa de cara al futur i, per tant, cal seguir apostant per la immunització. Ho ha apuntat al Cafè de la Ràdio.
Nosaltres hem de ser bastant coherents i jo en aquest cas ho seria, indicant que les vacunes, evidentment, han salvat milions de vides. Ara tenim vacunes millorades i no perdria la perspectiva de que la vacunació no es podria deixar, no s'hauria de deixar la Covid.
D'altra banda, Pineda defensa la vacunació contra la Covid en infants d'entre 6 mesos i 6 anys amb factors de risc importants.
I ha sortit aquesta recomanació que es vacunen aquesta franja d'edat només els que tenen factors de risc. Factors de risc importants, fallo renal important, immunodeprimits, tractaments immunosupressors, o sigui, gent que està amb factors de risc molt importants. Aquests no només es vacunen aquests, són els grups de risc i aquí quedarem. Es vacunaran amb les vacunes que tenim infantils, que són una tercera part de la dosi de les d'adults, són les dues, la de Moderna i Pfizer, 2 o 3 dosis, depèn del fabricant, i aquesta és l'idea.
Així mateix també entra en vigor la immunització contra la grip per tots els infants, ja que, al contrari del que passa amb la Covid, és el col·lectiu en el qual s'inicien els contagis.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
La síndica municipal de Greuges, Eva Avellan, està celebrant el 74è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans amb un acte institucional a la Casa Duran. Entre els convidats hi ha el nostre company, el Pau Duran. Molt bona tarda, Pau.
Bona tarda, Núria. Doncs l'alcaldessa Marta Ferrés ha obert l'acte ja, que està dedicat, de fet, al dret de la ciutat i a la bona administració. Eva Avellan, la síndica de Greuges, una de les participants també en la tertúlia que es fa després, juntament amb David Bondia, síndic de Greuges de Barcelona, i Julio Ponce, que és catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, ha explicat que vol fer una actuació d'ofici justament per defensar aquest dret a la bona administració. Avellan dona la dada de que un terç de les queixes que rep tenen a veure amb la ineficàcia dels serveis públics.
L'any passat, el 33% de les queixes que es van resoldre amb greuge tenien a veure amb l'eficàcia dels serveis públics. Val? Parlem de la manca de resposta d'administració, silenci administratiu, problemes com tots els tràmits que s'han de fer de forma digital, el llenguatge de l'administració, que és molt complex i molta gent no l'entén. És a dir, parlem de tota una sèrie de problemàtiques, no? Algunes de les quals tenen, entre cometes, relativa fàcil solució, altres són més complicades de resoldre, però que al final s'han de poder posar sobre la taula, analitzar i buscar-hi solucions, no? És una mica la meva feina com a síndica també, no?
La xerrada entre els tres participants al voltant del dret a la ciutat i a la bona administració està presentada i moderada per Francesc Mateu, que és el director del Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya. Una vegada acabin les seves exposicions als ponents, el públic també tindrà la possibilitat de portar les seves impressions sobre la temàtica.
Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
La Crida per Sabadell denuncia un creixement desmesurat al seu parer de la partida dedicada a les activitats de la campanya de Nadal. Els anticapitalistes xifren en un 31% l'increment respecte de l'any passat, de manera que la quantitat se situaria al voltant del 1 milió d'euros. El govern municipal, però, rebaixa aquesta xifra fins als 820.000 euros. A més, fonts del consistori apunten que algunes de les despeses que contempla la Crida no són 100% atribuïbles a la campanya de Nadal. Sigui com sigui, la regidora de la Crida, Anna Lara, creu que aquest augment no està justificat en un context de dificultats per a les famílies i assenyala a un interès electoral.
Portem 1 milió d'euros, que està molt lluny d'aquesta xifra que dèiem de 700.000, d'un govern que està tenint moltes dificultats per executar, per gastar les despeses ordinàries, està incrementant, pel que nosaltres hem recollit, un 31% al pressupost en despeses vinculades al Nadal d'un any a l'altre. Llavors, ens sembla una exageració, ens sembla que, a més, no es distribueix de forma igualitària per tota la ciutat.
Lara també ha criticat que el calendari d'Advent i l'espectacle Somriu al Nadal només es facin al centre i que enguany hagin suposat un increment de 200.000 euros respecte del cost inicial per la instal·lació de la caseta del llaminer. En aquest sentit, la regidora opina que s'haurien de destinar més recursos al Nadal als barris perquè tots els sabadellencs, independentment del lloc on viuen, puguin gaudir de les activitats programades. I precisament avui el llaminer ha passat per Ràdio Sabadell.
A mi m'encantaria, jo crec que parlo en nom de tots els personatges del calendari, ens encantaria tornar, no l'any que ve, sinó l'altre i l'altre i l'altre i l'altre, i poder viure el Nadal amb tots vosaltres, però que viure molts més Nadals plegats.
Ja ho heu sentit, és el llaminer i es compromet a tornar cada any per Nadal a Sabadell. Avui ha passat pel programa al matí i ha respost a les preguntes que li han fet els nens i nenes de Sabadell.
Baric, Valeria, jo vull saber... on vius?
Ah, on vius? Bueno, és molt bona pregunta aquesta. Òbviament, jo visc al calendari d'Advent, però jo no tinc una finestreta exclusiva per mi. Així que tinc la sort de poder viure a qualsevol de les finestretes. O sigui, que un dia puc anar a dormir amb la ballarina o el soldadet, o, per exemple, un dia doncs me'n vaig amb les boles de Nadal o amb els cèrvols, o ho puc triar, vull dir, tinc via lliure.
Si algun cop t'has equivocat, i has obert una finestra que no tocava, adéu.
Tinc que dir que, de moment, no m'he equivocat. Crec que vaig bastant encertat. Sí que és cert que a vegades el que em passa és que... No sé què em passa últimament amb el calendari, jo suposo la revolució aquesta de tots els habitants, que a vegades no m'encén correctament la finestreta. Això és l'únic que em passa. I a vegades sí que m'equivoco. Mira, l'altre dia, sense anar més lluny, pobrets, jo saps què passa a dintre del calendari? Clar, jo no em mullo. I resulta que estava plovent. I clar, jo vaig anunciar que baixava a fer-me fotos, però clar, amb la pluja no vaig poder baixar i em va saber supergreu. Vaig dir, acabo de dir una cosa que no és veritat.
Què fas amb el teu barret quan plou? Es desfan les xutxes? Mama, adéu, t'estim.
M'he de protegir molt bé la meva cavallera. Llavors... normalment intento portar per aigües, però si alguna vegada, com m'ha passat, m'ha agafat la pluja desprevingut i el cotó de sucre l'han regalimant, tinc el cuiner gairebé que per sort, que es posa allà a la cuina, pim, 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 i em retoca el meu cabell.
El llaminer també ha explicat els dolços que té guardats a casa, la dieta saludable que segueix i la cura que té de les seves dents. Aprofiteu per anar-lo a veure abans que marxi a descansar el seu paratge secret en temporada d'estiu.
Avui també és notícia.
Que Esquerra Republicana dissenya un caganer del seu alcaldable a les pròximes eleccions municipals i actual portaveu Gabriel Fernández. Les figures les ha dissenyades i pintades l'il·lustrador sabadellenc Jaume Roig i es podran aconseguir a través d'un sorteig. Els interessats en aconseguir un dels tres caganers de Fernández s'han d'inscriure al portal web del partit sabadell.esquerrarepublicana.cat abans del 8 de gener. La rehabilitació de l'antic poliesportiu de Nostra Llar començarà a finals de gener. Aquest és el calendari amb què compten els veïns del barri, que tindran un espai reservat per a ells a les instal·lacions mentre s'allarguin les obres. La presidenta de l'Associació de Veïns, Teresa Curet, ho ha apuntat al programa Matí.
Però nosaltres no marxem, eh? Ens traslladem al fons on eren els vestuaris. Ens han fet una habitació allà i, bueno, allà ens quedem. Ells faran les obres en un cantó i nosaltres estarem en l'altre controlant.
Les obres aprovades en Junta de Govern fa un mes tenen un pressupost de 600.000 euros i actuaran en 2.000 metres quadrats de les instal·lacions. En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Terrassa un home de 35 anys com a presumpte autor dels delictes de detenció il·legal, maltractaments i temptativa d'agressió sexual. L'home hauria retingut una dona contra la seva voluntat en un domicili de Terrassa aquesta matinada. Després de rebre un avís, diversos agents s'han desplaçat al lloc dels fets i han arrestat el suposat agressor. El detingut ja va ser detingut el 6 de desembre passat per uns fets similars a la mateixa zona de la ciutat. En aquell cas, també hauria agredit sexualment la víctima. Un quart de vuit arriba el muntatge final de Ciutats en Dansa de la mà del projecte comunitari Torre Romeu Batega. Ho avança el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
Els propers dies 22, aquí al centre de ciutat de Torre Romeu, i el 23 de desembre a l'Estruc, s'estrenarà l'espectacle Em toca a mi tirar, que és la culminació del procés de creació comunitari iniciat a l'octubre aquí al barri de Torre Romeu i a l'Estruc. I aquesta serà ja la tercera edició de Ciutats en Dansa. Les anteriors es van fer el 2015 i el 2018.
La iniciativa s'implementa de manera transversal entre departaments de l'Ajuntament. Marta Morell, tinenta d'alcaldessa de Participació, diu que es fa en el marc del projecte Sabadell On, la cultura al teu barri.
El Ciutats en Dansa és un dels projectes que està emmarcat dintre del Sabadell On, aquell programa que tenim des de l'Ajuntament de Sabadell amb la clara voluntat de descentralitzar la cultura i amb la clara voluntat de fer extensiva la cultura a tots els barris de la nostra ciutat, i Ciutats en Dansa és una altra de les maneres amb aquest espectacle final.
Priscila Garrido, assistent de direcció del projecte, explica que els creadors s'adonen durant el procés que la gent no està acostumada a treballar amb el seu cos.
Te emociona un poco verlo y ver el equipo que hemos formado durante estos meses, ver el recorrido que han hecho de gente que no se movía nada a que ahora improvisa de una manera súper libre y súper natural, con su propio movimiento y disfrutando, que es lo que se quiere conseguir un poco en este proyecto, que la gente disfrute, que se acerque a la cultura, que se acerque a la danza.
Els directors s'han emocionat amb la progressió de la seixantena de participants. L'espectacle compta amb la col·laboració de la Xamba, el cor del casal de la gent gran de Torre Romeu i músics de la ciutat.
Per Nadal, no ho dubtis, Jardineria Caral.
Jardineria Caral a Sabadell, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercet.
I a Sant Cugat, al passeig Francesc Macià 58, al barri Coll Favà.
Per Nadal, també Jardineria Caral.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
En marxa un ple d'urgència al Tribunal Constitucional per decidir sobre el recurs del Senat per aixecar la suspensió de la reforma del sistema d'elecció dels magistrats del Tribunal. El Senat ha de debatre i votar demà la reforma del Codi Penal, que preveu la derogació de la sedició i la reforma de la malversació, en principi sense les esmenes que tenen a veure amb la renovació del Constitucional. El Tribunal, totalment dividit, va acceptar dilluns les mesures cautelaríssimes sol·licitades pel Partit Popular en un recurs d'empara. Per al catedràtic de Dret Constitucional de la UAB, Joan Lluís Pérez, es tracta d'una situació inèdita i acusa els magistrats de fer política. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Jo crec que sí. És a dir, els òrgans constitucionals aquests que estem parlant, una mica de política en el sentit, per dir-ho així, institucional, no? Ja és normal que ho facin, no? El tema és quan ho fan de forma sectària, quan ho fan, per exemple, clar, si hi ha dos magistrats del Tribunal Constitucional que si s'aprova la llei que s'està discutint i que han aturat, se'n van al carrer perquè s'han de nomenar uns altres i, a més, participen, no? En una votació de la recusació. Participen ells també, quan normalment, clar, si et recusen, tu no pots participar i ser jutge i part.
Des del seu punt de vista, és intolerable que el poder judicial es negui a renovar els càrrecs que té caducats o vacants tal com els mana la pròpia Constitució. El veto del Constitucional ha marcat l'últim cara a cara de l'any entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo al Senat. Durant la sessió de control al govern, el president espanyol i el líder del PP s'han acusat mútuament de no complir la Constitució.
¿Va a seguir usted con el independentismo o alguna vez se va a pasar usted al constitucionalismo?
Enmudecer a las Cortes Generales. Esa es la gran aportación del Partido Popular de Feijóo. Enmudecer a las Cortes Generales.
I enmig d'aquesta polèmica, un nou baròmetre del CIS conclou que la distància entre el PSOE i el PP cada vegada és més curta, segons l'última enquesta feta enmig de les polèmiques per la llei del només sí és sí i la derogació de la sedició i la reforma de la malversació. Els socialistes es mantenen com a primera força en intenció de vot a només un punt i mig del PP. Unides Podem i Vox es mantindrien estables com a tercera i quarta força. I acabem primer viatge del president d'Ucraïna a l'estranger des de l'inici de la invasió russa. Volodymyr Zelensky viatja aquest dimecres als Estats Units per reunir-se amb el president Joe Biden i participar en una sessió especial del Capitoli on s'adreçarà als membres de la Cambra de Representants i del Senat.
Esports.
Pràcticament les 7 i 21 minuts, d'aquí pocs minuts arrenca el segon desplaçament de la Champions de l'Astralpool Natació Sabadell masculí. Els homes de Quim Colet buscaran aconseguir la primera victòria després de dues derrotes i un empat. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Núria. A dos quarts de vuit arrencarà el partit del Sabadell a la piscina de l'OSC de Budapest, un rival que, com l'Astralpool, encara no ha pogut sumar cap victòria després d'empatar contra l'Spandau i Marsella i caure contra el Novi Beograd. Quim Colet remarca que s'està notant la inexperiència a la competició.
Són un equip de Champions de molt bon nivell, però jo crec que nosaltres també ho som. A lo millor un esglaó per sota dels altres i sobretot amb una inexperiència que amb tots aquests equips ens hi trobem. I això, aquest peatge s'ha de pagar. Esperem trencar i l'objectiu és anar i anar a intentar guanyar.
L'últim precedent entre el Sabadell i l'OSC va ser l'eliminatòria de l'Alen Eurocup del març de 2021, on els hongaresos es van imposar de 6 gols a l'anada dels quarts de final. A la tornada, els de Quim Colet no van poder jugar el desavantatge, guanyant només de 2 gols. El capità de l'equip, Sergi Cabana, recorda aquest enfrontament.
No vam tenir una bona experiència a l'Alen amb ells, però bueno, ara és tot completament diferent, és un altre escenari. Hem vist, o sigui, s'ha demostrat doncs, que hem lluitat amb l'Spandau, vam lluitar amb el Fenerbahçe, vam lluitar amb el Brescia. No sabem què passarà. Al final, totes aquestes experiències de viatges i tot és no per nosaltres. Però el que està segur és que l'equip lluitarà i demostrarà la mateixa ambició que va demostrar amb Brescia.
La resta de partits d'avui del grup Novi Beograd Brescia a 3 quarts de 8, Marsella Spandau a les 8 i Ferencváros Juc a 2 de 9.
Recte final per saber qui ocuparà la banqueta del Centre d'Esport Sabadell després de la destitució dilluns de Gabri Garcia.
Tot apunta que en els pròxims dies, a molt estirar divendres, es coneixerà el nou entrenador del Centre d'Esports. De moment s'estan realitzant les reunions amb els diferents candidats a entrenar l'equip per l'equinat i encara no hi ha una decisió ferma. Des del club s'està treballant en una doble via, buscar un entrenador extern o un que ja formi part de l'estructura del Sabadell. Encara al Centre d'Esports, el murcià Alberto Fernández ha sigut operat avui amb èxit del trencament que patia el menisc. Tot fa indicar que el futbolista requinat es passarà lluny dels terrenys de joc uns 3 mesos.
I en futbol, en aquest cas a segona catalana, els equips sabadellencs de la categoria han tancat el 2022 amb cap victòria.
L'únic que va ser capaç de puntuar va ser el Can Rull, que va arrencar un empat a 2 contra el líder del grup, el Sant Juan de Montcada. L'equip que entrena José García Numoski va esgarrapar un punt a l'últim minut. El tècnic admet que es conforma amb el resultat.
Nosotros siempre decimos que tenemos que salir, ganar, hacer sumar 3 puntos, pero bueno, siendo realistas sabíamos que era un equipo superior, que a la vista está, que está haciendo una temporada excepcional. Intentemos todo lo posible para intentar sumar los 3 puntos, pero bueno, es un equipo que está muy bien en todos los aspectos, ¿no?, del campo.
El Can Rull tanca l'any a la tercera posició amb 18 punts. Dos menys en té el Tibidabo Torre Romeu, que va perdre per un clar 4-1 al camp del Ripollet, que avança ara els de Toni Sallés. A la primera part, el ripolletens va marcar 2 gols gairebé consecutius i, tot i que a la tornada de vestidors el Tibi va poder reduir distàncies, 2 gols més del Ripollet van sentenciar el partit. Sallés admet que el rival va sortir molt millor que ells.
Bueno, para mí que el Ripollet estuvo muy bien, sí que es verdad que tuvo un ritmo muy alto de partido. Nosotros quizás, pues bueno, planteamos el partido de una forma de que las ocasiones que teníamos que tener habría que generar mucho peligro meterlas y no fuimos capaces, y ellos todo lo que llegaban, pues bueno, iba hacia adentro.
L'últim equip de segona catalana de la ciutat, el Sabadell Nord, també va caure en el seu cas per 3-2 a casa del CUE, el San Lorenzo. El tècnic del Tecnoriat, David Campuzano, afirma que han de millorar de cara a la porteria si volen començar a sumar de 3-3.
Finalizar las jugadas con mucha más calidad de lo que lo hacemos. Entonces, si no finalizas las que tienes muchas claras y no las metes, pues luego das vida al rival. Y el rival también está necesitado. Y ellos pues se ponen con 1-1, incluso luego se ponen con 2-1 y se fortalecen y encima juegan en casa.
A la tornada de la tornada nadalenca tindran derbi entre el Diví de Voltorra-Romeu i el Can Rull, i el Sabadell Nord rebrà el Badia, un rival directe.
5 minuts per 2/4, tancament d'any també pels equips del Club Natació Sabadell amb victòria de l'equip masculí a Gran Canari i derrota del femení a Gavà.
Els nois que entrenen Roberto Pozzato van sumar una victòria més a la Superliga 2 i han aconseguit ja la salvació virtual després d'imposar-se a la pista del CUE a la categoria, el Saire de Gran Canària. El tècnic dels nadadors admet que va ser un partit plàcid i que va aprofitar per fer rotacions.
És un partit on, bueno, és que no han tingut tants minuts per jugar, podem disfrutar i, bueno, i tot aquí podem provar cosetes, que sempre va bé no tenir la pressió de tenir que guanyar un partit i que el partit sigui molt just i molt ajustat per poder provar coses.
A Natació Sabadell tanca l'any a la part tranquil·la de la classificació de la Superliga 2 de voleibol. L'equip femení no va poder acabar amb victòria, com el masculí va perdre per 3-1 a la pista del Gavà. Els de Xavi Perales van estar a punt de forçar el 5-7, però els del Baix Llobregat van endur-se el quart per 35-33. El Gavà arriba directe a les... Ara avança a les nedadores a la classificació de la Primera Nacional. Nerea Montori, jugadora del club, reconeix que era un partit important.
Qualsevol partit, sempre diem que tots els partits sumen el mateix, però aquest és veritat que el seu rival directe doncs gairebé que suma la doble. No és la millor forma per acabar la primera volta, ens agradaria que hagués sigut d'una altra forma, però bueno, tirarem endavant i ho pujarem, sens dubte.
A Natació Sabadell marxa l'aturat nadalenca a la meitat de la taula i s'ha despenjat de les primeres places de la Lliga, que donarien opció a disputar les fases d'ascens a Superliga 2.
En marxa a Terrassa la 32a edició de la Copa d'Espanya de Clubs de Divisió d'Honor, aquesta prova amb la qual es tanca l'any natural en piscina de 25 metres i on un any més es troba entre els millors el Natació Sabadell.
En categoria masculina, l'equip del club defensa el títol aconseguit l'any passat de les instal·lacions del Sant Andreu, mentre que el femení va acabar a la segona posició precisament per darrere les andreuenques. José Antonio del Castillo, Casti, entrenador de l'equip, analitza les opcions i l'estat de tots dos equips.
L'equip masculí l'any passat va guanyar pràcticament tot. Ara hi ha equips que s'han reforçat, no? Especialment el Canoe i altres equips que s'han reforçat com per intentar guanyar, i és normal, però bueno, nosaltres lluitarem una mica per això. Amb l'equip femení, doncs, que hem tingut alguns problemes, primer un canvi una mica generacional, i hi ha hagut problemes en temes de salut, que hem tingut bastanta gent malalta que ens ha afectat més en femení que en masculí. Doncs bueno, serà difícil mantenir-los com l'any passat al segona plaça del pòdium, però intentarem lluitar al màxim per estar el més a dalt possible. No?
La prova ha començat aquesta tarda i acabarà divendres al matí.
Cultura.
L'artista sabadellenc Gerard Torres Sant Martí estrenarà l'exposició temporal Espacio Sustrato aquest dijous a les 7 al Museu d'Art de Sabadell. S'ha instal·lat a la Sala dels Fumadors de la Casa Turull i es podrà veure fins al 28 de febrer. Segons ha explicat Torres Sant Martí al programa El Matí, on col·labora habitualment, l'obra ha estat elaborada amb els residus que genera la seva producció artística.
L'art, d'alguna manera, tot s'hi val, en el sentit de que és molt elàstic, tot es pot estirar. Llavors jo crec que els residus tenen aquest potencial, no?, de fer pues, créixer el llenguatge artístic. Uh-huh. Llavors l'Espacio Sustrato seria pues, aquest lloc on ubicar totes aquestes, diguem-ne, totes aquestes formalitzacions, i doncs que jo pues, ho faré a partir d'alguns elements icònics del paisatge.
L'obra del sabadellenc ha estat premiada per la Fundació Huasca Coranti per als alumnes de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. L'artista reconeix que sense aquesta ajuda hauria estat impossible muntar una instal·lació com aquesta.
He estat fent les peces, ha sigut molt, és molt, molt llarg, cada una, vull dir, hi han 6 peces, i sí, la veritat que o sigui, sense cap dubte, sense l'ajut de la Fundació, de la beca, jo no hagués pogut portar a terme aquest projecte ni en un any ni en molt més, potser, i tot.
Torres Sant Martí també s'ha mostrat satisfet de poder exposar a la seva ciutat. Amb aquesta proposta que, recordem, s'inaugura demà a les 7 del vespre al Museu d'Art de Sabadell, posem el punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres que hem fet amb el suport del Francesc José a les vies de so. Nosaltres tornem demà puntualment a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio i el Notícies Vespre torna de nou a partir de les 7 del vespre. Mentrestant, podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també les xarxes socials. Que vagi bé, adeu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.